Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat que el govern admet que Rodalies trigarà dies a tornar a la normalitat. Una idea, això de la normalitat, que fa referència a la situació que hi havia abans de l'accident mortal de Rodalies d'ara fa dues setmanes. És a dir, no el que hauria de ser un servei normal, sinó el que era habitual abans d'aquesta crisi. També us hem parlat de l'afectació que tenen els problemes a Rodalies en la negociació dels pressupostos de la Generalitat per aquest any. Les negociacions han quedat congelades, però tot i això el govern espera tenir els nous comptes aprovats per Setmana Santa. I ens hem fixat també en el primer trasplantament de cara fet al món a partir del rostre d'una donant que va morir per eutanàsia. S'ha fet a l'Hospital de la Vall d'Hebron, a Barcelona, que avui ha presentat els resultats de l'operació. La pacient que ha rebut el trasplantament de cara ha explicat com torna a poder menjar i parla cada vegada una mica millor, cosa que li està canviant i retornant, podríem dir, la vida. Tot això us ho hem explicat a la primera hora de Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
Doncs sobre Rodalies acabem de sentir la consellera de Territori, Sílvia Paneque, que defensa que el govern en ple està centrat a resoldre la crisi i admet que comença a tenir conseqüències econòmiques preocupants pel bloqueig de les mercaderies als ports. Ens explica des de Barcelona la Sara Riera.
Bona tarda. Més enllà de les afectacions importantíssimes per als usuaris, avui Paneque ha volgut posar també el focus en les conseqüències econòmiques que ja està tenint aquesta crisi de mobilitat i ha esmentat especialment els problemes que està generant el bloqueig de les mercaderies als ports de Barcelona i Tarragona, que gairebé només poden sortir per carretera. Defensa que el govern en ple hi està a sobre.
Activarem i mantindrem tots els recursos per part del Departament i del Govern per entomar una crisi sense precedent, fruit d'anys de desinversió i de deixadesa, però la resoldrem.
Per cert, Paneque, que ha intervingut en el Fòrum sobre Energia de Funseam, també ha dit que el president Illa té ganes de reincorporar-se de seguida a la feina, però ha avisat que encara hauran de passar uns dies fins que estigui totalment recuperat.
Més qüestions. Plataforma per la Llengua denuncia el cas d'una dona amb un trastorn mental a qui se li va negar fer la teràpia en català en un centre de dia públic a Barcelona. La noia, que havia intentat suïcidar-se, volia que el personal del centre de dia Còrsega l'atengués en català perquè considerava que era el seu dret com a pacient expressar-se en la seva llengua materna. Des del centre li van respondre que no li podien garantir que la teràpia es fes en català i, segons Plataforma per la Llengua, la van convidar a renunciar-hi si no se sentia a gust. En cap cas, la psiquiatra responsable li va donar la possibilitat de derivar-la a un altre centre. Finalment, la jove va presentar una denúncia al Departament de Salut que va reconèixer la discriminació lingüística i va sancionar el centre amb una multa de 3.000 euros. Diverses entitats socials et reclamen al govern una moratòria immediata i la prohibició de l'ús del gas pebre. La moratòria la demanen organitzacions tan socials com sindicals i també de drets humans i exigeixen al govern cada moment, com a pas previ a la prohibició, aturi l'ús d'aquest agent químic per part dels Mossos d'Esquadra. Denuncien que pot provocar danys greus per la salut de les persones. Anaïs Franquesa és una de les advocades que ha presentat la iniciativa.
Una moratòria immediata i la tramitació de la prohibició de l'ús de gas pebre. Ho fem d'acord amb dos conclusions. Una és que el seu ús causa lesions i són lesions greus, o sigui, no és una arma inocua. El gas pebre és una arma que 33 dies després d'haver-se utilitzat hi ha persones que encara estan patint la seva afectació.
L'Audiència Nacional rebutja investigar l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero pels seus suposats vincles amb el govern de Nicolás Maduro. L'organització ultracatòlica Azteoir el va denunciar per narcotràfic, blanqueig i organització criminal. El jutge, com ja va dir la Fiscalia, descarta les imputacions, no troba cap indici contra Zapatero i augmenta almenys 400 el nombre de morts en l'esfondrament d'una mina de coltan a la República Democràtica del Congo. És un dels pitjors accidents de la història de la mineria que, a més, en aquest cas, ha afectat també dones i nens que eren prop del jaciment. Tots ells es van veure sorpresos dimecres i dijous passat per diversos moviments de terres provocats per pluges intenses a la regió del Kivu Nord, a l'est del país.
Passen 5 minuts de les 3.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Des d'ara i fins les 4, amb la Júlia Reguer, cap de política del Periòdico. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
L'Alba Alfagema, psicòloga i divulgadora. Bona tarda.
Bona tarda.
I Jordi Cabré, escriptor i advocat, a qui li posarem una multa perquè anuncia retard. Retard.
Avui plou, plou.
Ha dit que era 5 minuts tard.
Bé. 105.
Bé, són les 3 i 5, ara a veure a quina hora arriba, vull dir que segons com. Per tant, escolta'm, aquí l'esperem. Jordi, no corris. Ja. Nosaltres no ens mourem d'aquí. Quan arribis ja t'introduirem en la conversa. Però ja sabeu que sempre el primer tema ve des de fora. I que els dilluns és l'Empar Moliner qui ens l'ofereix. Bona tarda.
Bona tarda.
L'Empar i les seves nous de macadàmia, ja hi heu caigut, les dues, o no?
Sí. Jo m'he resistit, eh?
Jo també m'he resistit. Però si no després... Si no després tinc aquí, saps?
Una ara ho estic patint.
Quan dius aquí t'estàs tocant la gola.
Sí, llavors...
Esclar, la teva veu no pot fallar.
No, la meva i la de qualsevol. Vull dir,
no, però tu ets l'Òscar Fernández, a veure.
És igual, però a veure tu com fas la dèria havent-te empassat no sé quantes nous de macadàmia.
Però és igual si m'embarbusso.
Home, no s'ha d'embarbussar ningú.
A veure...
Una altra cosa és inevitable, doncs ens entrebanquem alguna vegada, però...
Tu poc, tu t'entrebanques
poc. Si estàs menjant
poc.
Nous de macadàmia, estàs comprant més números perquè et passi.
És veritat. Això, i tu ets un professional.
Bé,
ets
que no.
Ets un professional de cap a peus. Escolta'm, se m'ha dit que aquella fotografia que et fio la setmana passada...
Me'n vas fer una fa un parell de setmanes.
Sí,
aquí,
va dues, ja. Sí.
Vaig cometre l'errada d'esperar, aquí en una mena d'armariets que hi ha aquí fora de l'estudi, esperar a l'entrada de la segona hora.
A veure, estaves,
tu vas veure i em vas demanar una foto.
Assegut indolent. Estaves assegut a la finestra.
Sí.
Semblaves una portada de disc.
Igual.
De quin tipus musical?
Calla. Melòdic.
Sí, és el mateix. Des del Puma no recorda res igual. Vas fer una foto, la vas penjar a Instagram.
Escolta'm, després... t'han demanat matrimoni diverses persones d'ambdós sexes.
Jordi Cabré va...
Perquè és un pilot. Jordi Cabré és un pilot.
Ah,
clar, perquè és un...
Ara no hi és.
Si no hi és, l'estàs atacant.
No, a veure, de qui va ser la idea? De les que som aquí.
De
les que som aquí. Llavors en Cabré, que arribava tard, diu, ai, calla, jo també.
I em va demanar a mi que li fes la foto.
Sí, molt malament. O sigui, no.
Molt bé. Per tant, bueno, escolta'm, ja està.
Ja està. I va. Dit això...
Vinga, cap on vas?
Vaig cap a la Wine Week. Perquè comença avui la Wine Week, és una trobada internacional d'aquest sector de l'alimentació i de la cultura, que és el vi. Tenim la sort que aquesta trobada es fa a Barcelona, i el vi català, que és un dels, sense exagerar gens, més excel·lents del món, hi regna. Vivim temps convulsos on el consum de vi s'equipara al de destil·lats, que és una gran injustícia. Van al mateix sac, o diria jo, al mateix bucoi. Mentrestant, les campanades, a segons quin lloc, es fan amb llúpol. Sense desmereixer res, que el llúpol també m'encanta, el vi és una cosa una mica diferent. Forma part de la nostra cultura des de fa segles. Venim d'una religió on es beu vi. Una cervesa és el mateix aquí que a Minnesota. Però una copa de vi de l'Empordà no té res a veure amb una copa de vi de la Terra Alta. El vi és paisatge i els viticultors són paisatgistes i tallafocs. El vi dona feina a pagesos, a transportistes, a dissenyadors, a caps de premsa, a empreses del suro, de tractors. La 2025, la collita que s'ha embotellat ara, és la primera collita normal en molts anys. Venim de la Covid, que va ser també el mildiu, l'huracà Glòria, la sequera persistent. Demà, el tast vertical, el programa de vi que fem en aquesta casa, el farem des d'allà. Canvien els hàbits de consum. Es demana ara, a tot arreu del món, vi de menys grau. No som en aquell paradigma de vins de 15 graus que et caien les genives a terra. No, ara es demana menys grau, puja el consum de blanc per primer cop, i per cert, s'estan fent uns blancs increïbles ara mateix a llocs que diria són tradicionalment de negres, com el Priorat o la Terra Alta. S'estan fent uns blancs de cine. Hi ha una voluntat per part dels consumidors ara mateix, pels nostres, de descobrir les varietats autòctones. Això és una gran notícia. Per què? Perquè et venen sommeliers de tot el món. Jo tinc amics que fan vi pel món. Venen aquí i et demanen que els ensenyis coses i els portes a llocs. I quan els deixes tastar xarel·lo, trepat, mandó, picapoll, es queden bocabadats. Però quina meravella és aquesta que teniu aquí? Però com és que no ho sabíem? És a dir, t'equiparen aquestes varietats a varietats com la Pinot Noir, que són conegudes arreu del món. Sempre explico, i el tornaré a explicar avui, el cas de l'NBA, que indica que ens ho hem de creure més nosaltres perquè els altres ja s'ho creuen. Per celebrar que LeBron James feia 20 anys que era l'NBA, els seus caps li van regalar un vi de 20 anys. Van anar a un celler de Los Angeles que devia tenir coses de tot el món i allà anaven a comprar els senyors NBA. El vi escollit, entre tots els vins que hi havia en aquell celler, va ser un Batllac 2003 del Priorat. Per què? Doncs perquè és dels millors del món i podia envellir 20 anys. En un altre ordre de coses, la guia Parker, aquesta guia tan prestigiosa, és la més prestigiosa del món, que dona als cobejats 100 punts a molt pocs vins i encara a menys escumosos. Tu tens 100 punts i toques la glòria. És a dir, és com el Premi Nobel de la Pau que volia Donald Trump. Ha donat 100 punts en tota la vida a 9 cellers de la Xampanya, que us sonen per mítics. Salon, Bollinger, Cruc, Celós... Doncs bé, el primer escumós fora de Xampanya en rebre 100 punts és Enoteca Torredembota 2001 de Recaredo, català. Aquest nom, que porta el nom d'una vinya catalana, ha donat la volta al món. I no cal dir això del vi amb moderació, perquè el vi es pren a poc, mirant-se als ulls, menjant coses bones i fent durar la conversa. El vi és una mica més dificultós que la cervesa i és només per persones intel·ligents. Jo aquesta intel·ligència, als consumidors catalans, els hi suposo.
A veure...
La part important és aquest final, no? Suposo.
Clar. Som un país de vi... Fem coses extraordinàries i ara només cal que les gaudim nosaltres, perquè el món ja les gaudeixen, eh?
Sí, no, això que dius que realment, ara abans d'entrar ho comentàvem, no? Jo també sóc neta d'un empresari del suro. De Cassà de la
Molt
Selva.
Molt important, això.
Sí, llavors, el que parlàvem amb l'Empart, no? Tot el que es mou darrere, no? Que no és únicament una indústria, sinó que és una part de la nostra identitat, no? També tot el tema del vi a Catalunya. I crec que és molt interessant això que deies, que la importància de creure'ns-ho, perquè durant molt de temps, primer, que jo crec que havíem menys tingut, no? El nostre propi producte, i ara cada cop hi ha més gent que diu no, jo vull vi, però el vull vi català. El vull, no?
No per militància, és perquè és boníssim.
Perquè és boníssim.
És com fan els de La Rioja, que veuen vi de La Rioja.
Sí, sí, sí. Però també amb aquest punt de militància també està bé que el tinguem. Això que tu deies, una mica ens sentim, perquè és boníssim, però a més també perquè el consumim i el cuidem i l'estimem, no?
Jo mai militaria en una cosa que no m'agradés. Mai de la vida. Mai.
Però si tens la sort que t'agrada, doncs escolta, no.
És a dir, objectivament, el vi de Catalunya, el vi que es fa a les 12 deus catalanes incloc cava, és extraordinari.
Totalment. I llavors això que també deies, no? que hi ha tota aquesta part, això que la de Juli deia, aquesta última part és la important, no? També, com disfrutem, com gaudim, no? Jo crec que la part aquesta del vi, de disfrutar aquests matisos, no? De que puguis fer fins i tot aquestes cates, conèixer productes nous, anar fins i tot, no? Als territoris, conèixer la diferència, com el clima impacta, l'importància que té, que tu deies, també, de tallafocs al final del nostre.
I tant,
no? En aquest, això que parlen d'aquests mosaics. Llavors, jo crec que és meravellós que l'estimem, que el cuidem, que, com molt bé dius, el prenguem en moderació, però jo entenc que prendre en moderació passa per aquesta capacitat també de saber-lo,
de compartir,
gaudir, disfrutar, compartir aquests moments. No?
Mira, una cosa més només. En els bars de vins, als cellers, s'està veient cada cop més, i això m'encanta, grups de dones, grups d'amigues, o tu veus, tu vas a un bar de vins i veus quatre amigues amb una copa d'escumós. No em pot agradar més de dir que bé, perquè és un públic desenfadat, desacomplexat, amb moltes ganes de conèixer. Fins ara, les opcions de compra de les cases, el vi que posarem per Nadal, podia ser que el comprés el marit. Ara, les dones tenen ganes de saber. Tenen un nas prodigiós, no cal dir-ho. I això, és la meitat del gaudi del vi, és el nas.
Sí,
és ensumar, trobar cosetes. I llavors, m'agrada molt quan veig amigues amb aquesta cerimònia, amb aquesta elegància, t'estan vi.
Compartir.
I cada cop n'hi ha més, de dones.
I això que dius d'aquesta cosa, també, del disc, o sigui, d'aquests aromes, aquests matisos, i també el que jo estic veient és que cada cop més, fins i tot l'etiqueta dels vins, no? Tot el... com s'ha estat treballant artísticament, també, acompanyar, i com, no? Al final, jo crec que parlem de, realment, un producte culinari, no? Vitícola, tal, però molt artístic,
i
també,
tant.
Cada cop més, no? Molt més treballat, pensat, que, bueno, que connecta és un lloc molt interessant, sí, una experiència.
Jo més enllà d'aquesta reflexió, m'he quedat amb dues coses, que no sé per si ens ho pots explicar una mica millor, que és aquest auge del vi blanc davant del negre,
sí,
i d'altra banda,
món, eh?
Una mica explicar potser per què, i d'altra banda, això que comentaves, de cada vegada es demanen vins amb menys alcohol, diguéssim.
Més a tot el món, eh? És a dir, es demana un vi més lleuger. És a dir, quan fa un temps, quan als anys 80, però tot és cíclic, eh? I és clar que hi ha d'haver vins amb molt grau i menys lleugers. Hi ha d'haver de tot, mentre sigui bo, no? Però és veritat que el món demana un vi amb menys grau. Llavors hi ha varietats nostres que espontàniament t'ho donen, això. I aquesta idea del blanc, per primer cop a la vida, no diria que fos que les dones estan accedint al vi, perquè de dones al vi sempre n'hi ha hagut i sempre n'hi haurà. Sempre n'hi ha hagut. Sempre. Abans es feia aquesta broma. El vi blanc és pel peix i el negre per les persones. Sí. Es feia aquesta broma.
I per les que no saben, jo, per exemple, m'agrada molt el blanc. I sempre, és que no ets bona... És com que no ets bona bebedora de vi, o no tens la capacitat, si t'agrada més el blanc, no? I això...
És que podríem parlar hores, i l'Òscar ens mataria.
Tens el tas vertical,
clar. Sí, però, sí. Per exemple, és a dir, dir blanc o dir negre, en aquests moments... compta poc, igual que quan dèiem vi blanc peix, escolta una cosa, et pots prendre una tonyina greixosa amb un negre i és a dir, jo l'altre dia vaig anar a un celler d'un amic meu al Bages i em va deixar tastar un vi que s'estava fent i era el color era blanc i em diu ensuma, jo ensumo i em diu què? I dic, m'estic tornant boja, jo aquí noto tots els aromes que podries imaginar-te en un negre. Noto aquí cirera i la fruita madura de bosc, etc. Diu, sí. Diu, és que estic fent un blanc de noix. És a dir, havia fet un negre i no l'havia posat amb les pells i havia fet aquest joc perquè potser el públic demanda més això, no? I era extraordinari. També es demanen vins amb menys fusta ara mateix. Per què? Perquè no volem veure'ns un fustot. El que volem és notar aquella puresa que hi ha. Però també ens agraden els vins blancs amb fusta. És que, clar, és per gent per gent que té ganes d'experiències. La cara que esteu fent vosaltres ara m'agrada, perquè m'imagino que potser aquest diumenge direu, va, anem a fer alguna cosa bona.
Allò que ens deia l'Empar.
Clar.
Anem a adaptar allò que ens deia.
Si cada català tasta un vi al cap de setmana, dissabte, amb els seus amics, el sector està salvat.
Molt bé, doncs aprofitant que hi ha la persona Wine Week, l'Empar, que fa aquesta reivindicació del vi. Gràcies, Empar, bona tarda.
Bona tarda, home.
Abans d'anar a publicitat, deixa'm saludar Jordi Cabré.
No m'atreveixo a dir res sobre el vi, estic escoltant meravellat.
A veure, què ha passat?
No, estava valorant si un blanc o un negre.
Jo crec que no anava per aquí, l'Empar.
Tot,
no,
tot.
Sí,
tot és meravellós. Molt bé. Blanc, negre...
Va, doncs fem una pausa per la publicitat i així anem amb els temes del dia.
Catalunya migdia. Per a les petites i mitjanes empreses del sector tecnològic, la ciberseguretat no és opcional. Si vols treballar amb el sector públic o reforçar la confiança en els teus serveis digitals, l'Esquema Nacional de Seguretat és clau. Des de PIMEC, en col·laboració amb l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, impulsem una línia d'ajuts econòmics per adaptar-t'hi o obtenir-ne aquesta certificació. Accedeix a la convocatòria a través del web pimec.org i sol·licita la subvenció fins al 16 de febrer. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, INCIBE, Govern d'Espanya, Agència de Ciberseguretat de Catalunya, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Oberts a l'esport, a la cultura, a la política, oberts a l'actualitat, oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minutos t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minutos, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
Si vius l'eufòria, viu-lo amb els productes més eufòrics d'aquesta temporada, com la samarreta, la dessuadora i la motxilla, o l'ampolla tèrmica i la gorra d'eufòria, disponibles en dos colors. Aconsegueix els productes d'eufòria, de venda a la botiga 3CAT.
Catalunya migdia.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
La nit dels ignorants no la farà mai la intel·ligència artificial.
És molt important que entenguem que és una màquina que no ens entén i que el que ens contesta tampoc ho entén.
Aquí tant podem parlar de com es cura un pollastre encostipat.
La meva àvia li obria el bec i li posava una molla de pa mullada en vinagre.
Conèixer la persona que li va dir en Kirk Douglas què era la tramuntana.
¿Es que es todo blanco?
Sí.
Ello es la tramuntana y dentro de una hora la tendremos aquí.
O demanar per postres que estan en perill d'extinció.
I compraves una mena de tortell, que era un peix farcit de nata.
I és que aquest programa és...
L'hauria de picar coberta, de qualsevol dada, igual, igual.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa. Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
Passant 6 minuts d'un quart de 4 de la tarda, Rodalies no millora. De fet, avui, en principi, s'havia de tornar a la normalitat, però no ha estat així. Fins i tot la nova previsió és que encara n'hi ha per dies. El comissionat pel traspàs de Rodalies, Pere Macias, ha assegurat aquest matí a TV3 que els últims dies s'han detectat encara molts més punts insegurs a la xarxa i que això farà impossible una altra vegada, diu ell, complir amb el que havia anunciat el govern.
Com han fet amb les informacions? El diagnòstic sempre es fa amb les informacions que es disposa. I les informacions que nosaltres disposàvem en aquell moment ens conduïen a un diagnòstic. Què ha passat? Doncs que fruit d'aquest estat, diem, de màxima vigilància i tensió i exigència de seguretat, han sortit nous elements que han modificat el diagnòstic. Aquest és la... Això és el que ha passat, ni més ni menys, no?
Per ser justos, va ser fa una setmana quan el govern va anunciar que avui tornaria a la normalitat, ho va dir la consellera de Territori, Sílvia Paneque, però a finals de la setmana passada ja el conseller Dalmau va dir que aquest dilluns, és a dir, avui, no hi hauria normalitat perquè, efectivament, Adif havia trobat més punts insegurs a la xarxa i que això feia endarrerir la tornada a la normalitat. Una altra cosa és què entenem per normalitat, perquè el que estem parlant és de recuperar el servei que teníem abans de l'actual crisi, l'accident de Gelida, però que ja era una anormalitat anormal, si em permeteu, perquè el servei era deficient. Avui el servei continua amb retards i amb cancel·lacions, amb una desena de trams que es fan per carretera. L'únic tram que avui s'havia recuperat del tot, el de Figueres-Portbou a l'R11, ara tampoc no va a l'hora. Pel que sembla, els tècnics de DIF no han acabat les reparacions que estaven fent a la xarxa, tampoc les inspeccions en zones sensibles. Fins ara han fet 400 inspeccions i hi ha 180 punts on els trens continuen circulant amb limitacions de velocitat. No sé com ho veieu tot plegat, però ja fa un parell de setmanes que estem pendents de tot això i lluny de millorar, tot plegat sembla que empitjora perquè es troben punts en què cal reforçar la seguretat perquè realment la infraestructura no s'aguantava, com aquí diu.
A veure, que el servei era pèssim, en aquest cas, com va dir fins i tot el ministre, crec que ho sabia tothom. El problema és que no s'estaven fent les gestions que s'havien de fer, en aquest cas, de manteniment sobre les vies, i això ho demostra que ara ens trobem en aquesta situació. És a dir, jo entenc perfectament que si les vies i la infraestructura no estan bé, s'hagin de reparar, s'hagin de parar, hi hagi d'haver talls. El que crec que no és tolerable a dia d'avui és que no hi hagi unes alternatives, i que en aquest cas és cert que hi ha autobusos, però també és cert que hi ha un col·lapse, no només perquè hi ha pocs autobusos, sinó també perquè molta gent està agafant el cotxe. El missatge que s'està enviant a la gent és no, tens la mobilitat garantida, però no per sobre de les vies. Crec que això és el que no és tolerable. I després hi ha una altra banda, que és la part de coordinació a nivell polític. Jo crec que això no s'està donant. És a dir, el que veiem és cada vegada més xoc entre la Generalitat, Renfe i Adif, i el govern espanyol cada vegada més absent. Hem de tenir present que el ministre ni tan sols ha vingut a Catalunya. Jo crec que això, per un mínim, fins i tot de respecte, podríem parlar si és comunicació política i al final vindria només a fer-se una fotografia. Segurament sí, però també és un missatge. I per tant, si el que s'està venent és una major inversió, crec que també s'ha de demanar una major coordinació entre aquests actors. És a dir, el govern, em sembla que he comptat ja que és la quarta vegada que fa un anunci que després no s'acaba donant. I crec que això, al final, el desgast polític el tindrà el govern i no pas, en aquest cas, ni Renfe ni Adif, que ja és un servei que ve, entre cometes, molt desgastat públicament i davant d'una imatge pública pèssima.
La ciutadania suposo que es pregunta sobretot fins quan. És a dir, fins i tot la persona que pugui estar més cabrejada és capaç d'entendre, escolta, si han decidit prioritzar la seguretat, anem a fer una gran inspecció sobre totes les vies i això pot trigar un temps, d'acord? Quant de temps? Perquè portem uns dies i portem, com deia ara Júlia, 4 declaracions on la consellera diu ara sí i l'endemà és que no. I aleshores no és només un tema de coordinació, és un tema d'ignorància o d'incompetència o d'un deficient servei fins i tot de comunicació a la ciutadania. Si ens diguessin, escolta, això tenim previst, revisar-ho, i s'acabi aquesta data, doncs d'acord, però si ens diuen una data i ens diuen que demà estarà tot llest, representa que hem de poder anar no només a Rodalies, sinó que també a Mave, que també té els seus retards avui i que suposo que també els tindrà demà, i estem amb la incertesa absoluta. Agafar un autocar mentre és una mala passada i és la cosa per la qual no has pagat. Ara, si tu ja hi comptes, si pots fer els teus càlculs, si tu pots dir, escolta, no, la cosa anirà així, aleshores, doncs mira, doncs pots aguantar una setmana, dues, no ho sé, d'inspeccions o de revisions, etc. Però això que està passant ara, que per enèsim dia, jo no puc entendre que avui no hi hagi cap reacció del govern, no puc entendre que no hi hagi cap dimissió del govern avui, no puc entendre que no hi hagi cap disculpa, no entenc que... És a dir, la sensació de sobrepassada general que té el govern de Catalunya de no sabem ja què més dir ni què fer és molt gran. Segurament les dimissions no ho arreglen tot, però aquesta mena de silenci administratiu perplexa, hi ha el positiu, el negatiu i el perplexa, doncs a mi m'està deixant cada cop més indignat i cada cop sense cap esperança. Ja no confio en aquest govern.
Jo crec que al final quan tu fas una revisió d'un diagnòstic d'una estructura, d'una estructura que saps que té diferents fallades i t'adones que realment és una fallada estructural, ara abans dèiem, no? Ho sabia tothom, no? El que passa que és cert que no ens havíem parat mai a fer un tipus de revisió tan exhaustiva com s'ha fet ara. Jo el que crec també que davant d'un problema d'una magnitud tan ingent, el problema és voler donar solucions com a diari. Al final és potser millor dir, escolteu, perquè quan una cosa no funciona massa bé, quan ho atures del tot, és tan difícil que es torni a reactivar. Llavors va decidir aturar-ho tot, fer un diagnòstic en profunditat, adonar-nos de la magnitud de la tragèdia, i crec que ara, per exemple, això que dèieu, no? En el dia a dia, clar, tu estàs pendent, no? Demà què passarà? I potser és que realment el demà és d'aquí 3 setmanes. I potser l'alternativa realment és dir, pel problema estructural que tenim necessitem, a mi el que realment més em preocupa és que sigui tan complexa de teixir, el que dèieu, una alternativa real, perquè ara mateix la gent agafa el tren i hi han vies que estan funcionant, però que, per exemple, l'AVE funcionava, ara ja té uns retards bestials, els Rodalies, alguns surten, altres no, arriben amb molt de retard, llavors realment no es pot fer una estructura alternativa de mobilitat i realment focalitzar-se, dir, escolta, doncs 3 setmanes, perquè si no el dia dia et genera això que tu dius, una sensació d'incertesa que dius, bueno, la nit abans sabré si demà puc agafar un tren o no, no? I això és absolutament desgastant evidentment per el partit polític que ara mateix està governant, però també per la ciutadania, i al final no sé exactament com volem que un sistema que allò que dèiem, no?, que no s'ha invertit durant tant de temps i que hi ha tantes fallides, això no es recuperarà ni 2 o 3 dies, i al final és com fer un exercici també de realitat, de dir, escolteu, com ho fem això? Que evidentment hi han d'haver responsabilitats, sí, però ara mateix focalitzar tots els esforços en resoldre, no?, construir una alternativa estructural perquè la gent pugui arribar on ha d'anar a treballar, perquè és allò que dèiem, els que fem tele, el que tenen l'oportunitat de fer teletreball, mira, però és que realment els sectors més precaritzats són els que no tenen aquesta possibilitat. I hi ha gent que està veient que no està fent les hores que havia de fer, alguns els està perillant la feina, altres estan havent de renunciar a les vacances per compensar les hores. Vull dir, que tot plegat és com una barbaritat, no? I que al final tinc la sensació que un problema tan gran ho volem arreglar en dies, i llavors és com dir, és que és com la necessitat i la realitat com impossibles de conjugar.
Com a mínim el que diu Renfe, no en aquesta situació concreta, que aquí no ho ha dit, però sí altres vegades que hi ha hagut un tall molt generalitzat, és que és impossible un sistema alternatiu de mobilitat, perquè no hi ha prou autocars per suplir tots els trajectes que es fan amb tren. És a dir, perquè, clar, tu pots fer un bus que vagi de Vic a Barcelona, però clar, és que la gent igual l'agafa a Vic i ho deixa a la Garriga, o en canvi un altre l'agafa a Centelles i després entra fins a Mollet. Llavors és impossible preveure un sistema alternatiu que no sigui el del tren. Per tant, l'aturada general, diguem-ne, implicaria quedar-se sense transport. Tu pots establir això en punts de comunicació, escolta'm, entre Manresa i Barcelona, o entre Barcelona i Vic, o entre Lleida i Balaguer, però no pots fer tots els trajectes que la gent fa habitualment en tren, i a més amb les freqüències que té el tren, en què saps que cada X minuts tens un servei. I el que sí que la gent està acostumada, tu, és a dir, tots hem vist talls de molts mesos. L'R3, que és la línia que va a Vic, sabíem de fa mesos que està tallada i que trigaria mesos a tornar a estar perquè s'està desdoblant la via.
Clar.
Però això la gent, òbviament, et molesta, òbviament és un destorb, òbviament t'implica un augment en el temps de trasllat, però saps que durant un temps estaràs sense aquesta mobilitat per una millora i que, per tant, amb certa paciència i amb el mal humor que et suposa tot plegat, però ho acceptes. La incertesa aquesta, avui sentia, per exemple, algunes de les plataformes d'usuaris que deien, no, és que fins ahir a les 9 de la nit no vam saber quines són les que avui funcionarien i quines les que no. Ahir a les 9 de la nit, un diumenge, ja no tens la possibilitat de buscar-te una alternativa. Podien haver anunciat al matí. I aquí també fa un punt de la sensació de la Generalitat està molt atrapada per el que li diuen Adif i Renfe, perquè la Generalitat no té el control de la xarxa, el control de la xarxa la té Adif, i aquesta sensació que com més miren, més punts
troben,
hi troben.
Clar.
I algunes de les imatges que es veuen dels punts que han trobat posen els pèls de punta de dir com pot ser que estiguéssim circulant trens amb tota normalitat per allà i no hi ha hagut més desgràcies. Doncs perquè la sort no ha volgut, perquè és que hi ha alguns punts que dius, mare Déu, aquest talús, però si està caient a trossos. Però és que estem aquí.
Clar, però, és a dir, tu la via no la pots arreglar d'un dia per l'altre. Jo crec que això és obvi i crec que això fins i tot els propis usuaris ho entenen. Jo crec que el que no s'entén és que no hi hagi plans alternatius fixes i, a banda d'això, que no hi hagi una bona comunicació. És a dir, aquest matí miraves les pantalles de les estacions i seguien posant-hi que els trens van a l'hora. Crec que això no és de rebut.
No pot ser.
És bastant greu. I amb l'AVE encara està passant més. I aquí hi havia algun expert que deia, bé, això és una mena de trampa, perquè a l'AVE, si tu necessites recollir proves, diguéssim, de que aquests trens no estan funcionant bé per demanar la teva indemnització. Si a les pantalles no hi ha la informació actualitzada, entre cometes una prova menys, no?, perquè tu puguis demanar aquest recàrrec. Després avui ja deien que no ho volien ni tan sols pagar, no?
De fet, Irio i Renfe han dit que no ho pagaran. Perquè entenen que els retards no són responsabilitat seva, perquè la responsabilitat és de DIF. I aquesta és una altra de les sensacions que també et posa dels nervis, que és que com has passat la pilota. No ho sé de qui és culpa, però algú fa que jo agafi un tren que per anar a Madrid abans em trigava 2 hores i mitja, 3 hores, i ara en trigo 5 i mitja, 6. O jo, un itinerari que venia de Mataró a Barcelona i que sabia que tenia una estona, ara 45 minuts, 30 minuts, 50 minuts de retard, o trens que directament desapareixen, que estan previstos i de sobte el que estaves esperant no apareix. Que és aquest desgavell.
No, i de fet a nivell polític ara s'ha buscat aquesta solució intermitja, no? Diguéssim, que és que la persona responsable del traspàs de, diguéssim, de la nova empresa mixta de Rodalies, Rodalies Catalunya, faci també el control de Renfe a Catalunya. Crec que això és una bona idea, però crec que tampoc s'estan plantejant en cap cas que Renfe i Adif tornin a ser una única empresa. I aquí es podrien evitar molts xocs d'interessos que estem veient últimament entre aquestes dues operadores.
Aquí entre Europa. Europa és qui et va obligar a separar-ho, perquè era l'única manera de poder liberalitzar el servei.
Sí.
Si la mateixa empresa té les vies i els trens, és impossible que una altra empresa posi trens si les vies són d'una competidora, diguem-ne. Per liberalitzar el sistema, havien de ser dues empreses diferents. Ara, és evident que això ha suposat un empitjorament del servei.
I també a nivell d'AVEs. És a dir, des que hi ha molt més trànsit, s'ha liberalitzat també qui pot fer servir aquest espai, hi ha moltes més operadores, no hi ha un augment d'aquest manteniment, així està també les vies de l'AVE, i també ens estem trobant amb un caos que és cert que és derivat de... Però igualment, és a dir, s'ha de fer una reforma, crec que molt més estructural del que estem dient, i en el fons només s'està planificant. A dia d'avui, què fer quan hi hagi una nova crisi? No s'està planificant a llarg termini més enllà de dir que hi haurà una major inversió.
Clar. Tampoc s'està parlant del traspàs real de la competència ni del finançament, tampoc s'està parlant d'això. Seria una bona ocasió perquè els partits en parlessin, PSOE, Esquerra Republicana, Junts, per parlar sobre si Ferrocarrils de la Generalitat o com es pot fer. En qualsevol cas, aquest objectiu de l'empresa mixta del 50-1 endimoniat sembla que es manté, i és una cosa que no puc entendre.
Però això té a veure amb els treballadors, això sí que se sap per què és. És a dir, els treballadors
però
en aquest cas han dit
això a mi no és
jo no vull
suficient.
Passar a dependre d'una empresa que no sigui estatal.
I d'aquí ve tot. Aquest cap de setmana es publicava, no?, que el 80% dels maquinistes que hi ha a Catalunya no són catalans, i que és gent que ve aquí, estarà uns anys i després vol tornar al seu lloc d'origen, I, per tant, entenen que si depenen d'una empresa estatal, ho tenen més fàcil.
Clar, la major part de policia... La major part de policia...
Mossos
d'ordre públic abans del traspàs dels Mossos tampoc eren catalans. I vaja, això es fa, es mana, s'arriba un acord, s'arriba un decret, es mana i s'acata, i punt. I els treballadors seran ben cuidats, o si tenen un punt de catalanofòbia, no sé quin és el seu problema, se'l mengen amb patates, i es fa una cosa que més o menys pugui resoldre el servei en pro del ciutadà. Em sembla que aquesta explicació, per molt que expliqui, no justifica en absolut, i que això s'ha d'abordar, és un bon moment per abordar si realment això pot ser una solució o no. Jo penso que sí, però com a mínim abordar-ho. D'aquest 50+1 obsessiu, em sembla que és artificial, i em sembla que és poc justificat, i em sembla que tampoc obeeix a la necessitat del ciutadà. Això pel que fa a la transferència. Després, pel que fa a les infraestructures, doncs compleixin amb allò que s'han compromès. Encara hi ha una diferència enorme entre l'execució de la infraestructura a Madrid i l'execució de la infraestructura a Catalunya. I si al damunt d'això, doncs les explicacions, les gestions de la comunicació i les gestions de la coordinació no són bones, de debò, és a dir, ja no és només un tema... Evidentment que la manifestació de dissabte que ve no és només de gestió, i no és només tècnica, i no és només de que les coses puguin anar millor, o de plataformes ciutadanes. És una manifestació que té tot el dret a plantejar la independència, o de plantejar que és un problema de sobirania o un problema polític, perquè és evidentíssim que la cosa sobrepassa el tema tècnic. És més que clar, estem davant d'un problema polític, estructural, endèmic, que alguns volem respondre a la independència, i si no és amb això, amb una transferència com d'humana.
Tot i que és veritat que els defensors de la transferència, o sigui, si ara es fes la transferència, els problemes hi serien, eh? Perquè la infraestructura és la mateixa. Uh-huh. És a dir, les vies estan com estan, tant si depenen de l'Estat com si depenen de la Generalitat. Per poder fer que les vies funcionin bé, s'hi ha de fer una inversió que les ha de fer de qui depenguin. Ara és l'Estat, si hi hagués una transferència a la Generalitat, hauria de ser la Generalitat qui fes una inversió en les vies, perquè ara mateix, efectivament, no estan per poder donar un servei
i ara mateix acurat. Tampoc es pot assumir des de Catalunya aquesta inversió a les vies, també, vull dir, crec que també hem d'explicar les coses tal com són, i si ara hi hagués aquest traspàs sense una injecció de recursos, això seria impossible de portar-ho endavant.
Bueno, però tot i que tinguis els recursos també els has d'executar, que aquest és el gran drama també, vull dir que... I a mi el que em sobta, però, i que entenc, que tot això en l'esfera política, no?, hi ha doncs aquestes alternatives del traspàs, però realment, al final, la ciutadania el que diu és, bueno, però demà podré anar treballar o no. Llavors, a mi el que em sobta i em peta el cap, i així us ho dic, és que això que dèiem, no?, el pla de contingència, que diu, no, és que no podem respectar els mateixos horaris. És que és allò que dius, doncs no els respectem, el que tu deies. Dieu-nos que durant 3 mesos, a partir d'ara, si jo visc a Manresa i me'n vull anar a Barcelona, tindré no sé quants autocars, que aquí no en tinc prous. Me'n vaig a Madrid, a Saragossa, no sé, on faci falta, perquè és un problema, al final, que ho gestionen des de Madrid, doncs un problema d'estat, ho estan dient, no?, que tenen aquí un drama. Llavors, em sobta molt la cosa aquesta, la sensació de pedaços d'incertesa. I al final dius, hòstia, algú es pot... Pla de contingència estructural durant 3 mesos, quines són les ciutats on... Al final, és el que tu deies, Òscar, escolta, si no pot passar cada mitja hora, cada hora, doncs que passi quan pugui, però que passi, i que jo sàpiga, pugui pactar amb la meva empresa, que entraré més tard, no hauré de recuperar les hores, no hauré de perdre dies de vacances. O sigui, és que si no, al final, es va fent tot una bola i tens la sensació de pedaços d'incertesa i tot plegat, evidentment, una sensació de mala gestió de govern, Renfe... Però jo crec que a nivell de... que si realment es construeix la idea, no?, del problema com un problema estatal, perquè ens estan dient que el problema ha sigut que sí que s'ha pressupostat, però que no s'han acabat executant tots els milions d'inversió que es deien, o sigui, doncs la realitat que hem de resoldre això, un pla de contingència estructural, no crec com... O sigui, em sobta, no?, perquè al final dius, és que és el que la gent vol, arribar a la feina i a casa seva.
Doncs sapigueu que durant uns quants dies encara estarem així, perquè avui Pere Macias ha explicat que això va per uns quants dies. Tornar a la normalitat anterior a l'accident de Gelida, insisteixo, no a la normalitat amb el servei anant perfecte, sinó amb totes les imperfeccions que tenia el sistema abans de l'accident de Gelida. Falten 21 minuts per arribar a les 4. Fem una pausa i de seguida continuem amb més coses.
Catalunya migdia.
Seminuevo. Ocasión
Plus. Te compra, te vende...
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo.
Ocasión Plus.
Tot el que passa, passa al Matí de Catalunya Ràdio.
Ens acompanya Esther Capella, que va ser consellera d'Esquerra Republicana, també Santi Vila amb Convergència, i també Felip Puig.
Allà on la Generalitat pot decidir, pot invertir, doncs les coses funcionen, només cal veure ferrocarrils de la Generalitat.
Ja aleshores parlàvem de l'ampliació de la línia de Vic-Ripoll fins a la Garriga. S'està executant ara. I de Vic, de moment, no se'n parla.
Perquè hi ha una confusió contínua entre qui planifica i controla i qui gestiona.
Sergi Pàmies, bon dia.
Sempre me'n recordo d'una anècdota que m'explicava el meu pare, que era a Mèxic, i va agafar un tren que portava 40 dies de retard.
Els protagonistes de cada dia al Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Catalunya migdia.
Clara Segura dirigeix Una festa a Roma.
Una comèdia commovedora de Marc Artigau i Caralt sobre l'amor i el desig a la tercera edat i sobre com afrontem la responsabilitat de cuidar les persones que estimem.
Lluís Marco i Marta Angelat encapçalen el repartiment.
Del 12 de febrer al 22 de març al Teatre Lliure de Gràcia.
Després de 9 anys venint amb tu, aquest any tornarem a venir amb tu. Però serà diferent. 13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio.
Venim amb tu.
Vera, fibra i mòbil de veritat. Patrocinador principal del Dia Mundial de la Ràdio.
Doncs estava mirant de canviar de companyia de llum i hi ha més de 500 comercialitzadores.
Uf, quina feinada, no?
Sort del RAC. M'ho han tramitat tot. M'han buscat una tarifa millor i, a més, cada 3 mesos la revisaran per millorar-la.
Nou servei d'estalvi en llum i gas del RAC. Gratuït per a tothom. RAC. I som per ajudar.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
D'aquí a 3 minuts seran 3 quarts de 4 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb la Júlia Reguer, el Jordi Cabré i l'Alba Alfagema. Hem parlat de la situació de Rodalies, que encara té per uns quants dies per tornar a una certa normalitat. I un altre espectacle, entre cometes, s'ha viscut avui al Congrés dels Diputats. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha comparegut a la comissió que investiga la Dana del País Valencià. Ho ha fet amb atacs constants als diputats de les esquerres, que li demanaven explicacions pel seu canvi de versió quan va dir que havia estat puntualment informat i que després, davant la jutja, va quedar provat que no va parlar amb Carlos Mazón fins a la nit d'aquell dia. Feijóo ha topat amb els portaveus de Bildu, Òscar Matute, i d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, a qui ha retret la seva aliança amb el govern de Pedro Sánchez. La presidenta de la comissió li ha hagut de cridar a l'ordre repetides vegades perquè no ha contestat res del que li preguntaven.
Contesta lo que se le pregunta y si no, no conteste. ¿Va a respetar la presidencia o va a hacer lo que
Señoría,
le da la
usted
gana?
¿Me va a respetar a mí o no?
I així tota l'estona. Feijóo s'ha limitat a fer servir alguns arguments que res tenen a veure amb la Dana. Per exemple, això, aquest és la picabaralla, entre cometes, que tenia amb Gabriel Rufián.
Es muy entrañable ver cómo usted es el colaborador necesario del gobierno de España.
De acuerdo.
Supongo que usted está buscando a lo mejor ser candidato al gobierno de España, pero eso es un problema, no es el mío. Yo lo que sí le tengo que decir es... Mire, no es de cuñado. Vale. Sí.
La presidenta li ha tornat a cridar l'alto.
Usted sigue las instrucciones políticas y morales del señor Otegi y me pregunta a mí sobre
Feijóo,
esto.
No le... Señor Feijóo, haga el favor. No me gustaría, de verdad, tener que llamarle a usted al orden. Le he repetido en varias ocasiones que se centre, por favor, en contestar a las preguntas que le hacen los señores portavoces.
I és que en la topada que ha tingut amb Òscar Matute, el portaveu de Bildu en aquesta comissió, Feijóo ha tornat a fer servir ETA per defensar-se.
Usted me pregunta, y yo digo, ¿usted tiene alguna información para esclarecer alguno de los asesinatos de ETA pendientes en los juzgados de
nuestro
país?
No la tengo. El comodín de ETA, ¿no? El comodín de ETA.
Doncs Òscar Matute dient-li que el comodín de ETA. Al final, la sensació que aquestes comissions no serveixen per gaire, perquè després de la compareixença... No crec que haguem tret gaire informació nova de la que teníem.
No, quina de vergonya. Fet, sí, a part de ser bastant vergonyós, d'allò de vergonya aliena, no?, una mica, però també penso que certs partits, en aquest cas com el PP, que sempre defensen tant les institucions, no?, que analitzen el context actual com que no s'està respectant aquesta institució, vagi allà a fer aquest espectacle. Crec que això em sembla una lliçó per ells mateixos. Avui el que ha fet Feijóo és convertir, en aquest cas, la comissió en un plató de televisió, a atacar a tot el que li preguntava, no respondre absolutament res, però sí que hi ha una cosa que ens ha quedat clara i és que va mentir, que quan va dir que estava sent informat a temps real, no era així, I l'altra segona evidència crec que és que ell va fer tot el que va estar a la seva mà per salvar, en aquest cas, Amazon. I crec que això és el que prova tot el que ha explicat avui. D'altra banda, mentides, ha arribat a dir que no havien rebut avisos, quan hi havia els avisos de l'EMET, quan hi havia els de la Conferència Hidrogràfica del Júcar, sempre em costa aquest nom, i crec que això, que evidencia aquest sou polític i sempre el comodí d'ETA, que ja sembla que fa fins i tot, en aquest cas faria riure si no fos perquè hi ha tantes víctimes pel mig, no?
Sí, el PP, un pensaria que ja hauria pres la lliçó de no barrejar trens a ETA, que és una cosa que li va sortir molt malament en el passat, però sembla que no se'n surt i que el missatge que ha donat avui Feijóo és no sé què dir, estic acorralat i surto per la tangent que vull, intento anar molt a la defensiva, ho he fet amb tots els parlamentaris, evidentment alguns parlamentaris amb més estil que altres, però en qualsevol cas Feijóo ha donat una imatge de intentaré sortir d'aquí sense dir gran cosa i acusant els que pugui de qualsevol altra cosa, que és molt poc constructiva, no diu res sobre la dreta espanyola, diu molt poc sobre la dreta espanyola i és una mena de demostració que jo no sé si aquesta persona estava protegint el seu amic, jo no sé si Feijóo estava protegint el seu amic, però ell té una... En aquestes comissions sempre hi ha una sortida argumental que et pot deixar més o menys bé, que és, escolti, jo podia haver fet més, vaig fer el que vaig creure en aquell moment amb la informació que tenia. No. Tothom podria empatitzar amb això. Ningú demana que en una situació tan extrema siguis perfecta. Però, i admetre alguns errors en una comissió com aquesta, alguns, dir, escolta, podria haver fet millor, tampoc penso que ho hagi fet tan malament. Sí que em sembla que a València la cosa hauria pogut ser molt millorable, però jo com a president, com a cap de l'oposició, em sembla que vaig fer allò que bonament podia i lamento molt no haver pogut fer més, aquest discurs el compra tothom.
És que, a més, ara ja el dubte sobre l'actuació de Feijóo ja no és tant de què va fer aquell dia, sinó tot el comportament posterior. Com va negar alguns dels missatges que després s'ha demostrat que sí, com va canviar la versió diverses vegades, com davant de la jutgessa ha dit coses diferents del que deia de la premsa. És a dir, si des del primer moment hagués dit no, escolta'm, a mi Amazon no em va informar tret de les 8 o quarts de 9, jo no em pensava en cap moment que això seria tan greu, i ja està, però les preguntes, bona part de les preguntes ja tenen més a veure amb tota la reacció posterior en els dies després de la dana, més que no pas en aquella mateixa tarda, on els focus, per raons òbvies, s'han de centrar en Amazon i com a molt en Pedro Sánchez, que era l'Estat qui podia haver posat més mitjans si és que no es va coordinar bé amb la Generalitat Valenciana. Feijóo tenia un paper més aviat secundari aquí.
Sí.
Ara, el que sí que ha tingut un paper molt principal és en la relació que va tenir a través dels missatges amb Carlos Mazón i com el va tapar. I aquí és on té, jo crec, que el taló d'Aquiles, Feijóo.
Bueno, i ara que dèieu això, quina vergonya, no? És molt dolorós, jo crec, com a societat democràtica, que vegis un espai que teòricament ha de ser un espai de rendició de comptes, d'un espai de transparència, un espai en el que hem d'entendre coses, no? Que segurament algunes d'elles no han quedat prou clares, perquè a més el que dèiem, hi ha un munt de persones que van morir, no?, arrel de la dana, i que només te n'adonis que només hi ha brega, només hi ha, no?, aquest tipus de violència verbal, atacant-se, anant a utilitzar, no?, arguments que dius, bueno, i ara et aquí al mig, que hi té a veure?
Sí,
llavors...
he dit trens i volia dir desgràcies. Volia dir desgràcies en general.
Ah, sí, sí.
He dit trens i volia dir una desgràcia d'aquelles que passen, i ha volgut barrejar-hi ETA. Això mai l'ho sotit bé el PP.
Clar, però al final és un descrèdit, és un desprestigi. Escoltes això, dius, va, para la tele, para la ràdio, però no retransmetin. Llavors, jo crec que al final et genera un nivell de almenys en el meu cas, de dolor profund realment per dir, realment, hem lluitat tant per aconseguir aquest sistema democràtic, va d'això, realment aquesta és la gent que ens està governant, és que ni amb persones mortes, amb aquestes barbaritats que s'han fet abans, durant i en el post, el que tu dius, no?, l'actitud de Feijóo, el sálvese quien pueda al final, tens la sensació que dius, bueno, és que aquí s'hi val tot. No? Llavors, hòstia, és absolut. Jo, sincerament, el descrèdit que estan abonant, això ens passarà factura, ja ens l'està passant, i és el que diem, tot això, la desafecció, arriba a l'extrema dreta, però és que és normal, no? I al final també, el que...
Bueno, acabes plantejant-ho, de dir si realment arribaran a governar PP i Vox amb aquest panorama, amb aquesta qualitat.
Però si tots els hi va una mica aquest marro, no?, aquesta forma de relacionar-se,
potser, no? Potser sí, però no crec que la gent compri avui el discurs del PP. pel que ha passat avui, eh?
No, però el de Vox potser sí, perquè al final quan dius si tot va d'esto, pues, si no ha funcionat fins ara, mira, provem aquests que són els nous i a veure què passarà. I tot. Hi ha gent que té dins en les seves premisses una mica aquesta sensació de dir, això no funciona per enlloc. Mira, com a mínim aquests que estan aquí, que diuen quatre coses, que les veu clares, no? Perquè a vegades va una mica d'això, de quatre premisses molt simples que tens la sensació que et resolen els grans problemes i vinga, tu, que entren aquests a governar. I és molt perillós, perquè és que la sensació cada cop més de dir, és que poso això i és insuportable, perquè, a veure, amb tot el respecte al món, però avui el que hem vist és escombraria política, és que no ho sé, al final.
El to no és presidencial.
Home, absolutament.
És a dir, si tu ets un cap de l'oposició, tu intentes dir, escolta, mireu com amb mi tindreu una persona que diu coses més o menys coherents, que es defensa més o menys i que vetlla pel bé comú.
Totalment.
Avui no es veu això amb el Feijóo.
De fet,
ha perdut l'oportunitat de fer això.
Avui era interessant veure quin és el paper que ha tingut Vox a la comissió. Mm. Vox, davant de Feijóo, no li ha parlat d'ell. Ha parlat de Pedro Sánchez. Per què? Perquè hi ha unes eleccions aquest cap de setmana a l'Aragó i estan negociant com es reparteixen el poder a Extremadura. Per tant, Vox, en aquest cas, sí que està fent de crossa del PP. Mm-hmm. D'una forma molt contundent, i Feijóo ha sabut aprofitar. Com? Fent l'espectacle. El problema és això que diu el Jordi molt bé. Feijóo, quan va arribar a president del PP, tothom li veia, no?, com aquesta visió com autonòmica de tants anys governant a Galícia, com un perfil fins i tot més moderat, no?, amb el que es podia arribar a la Moncloa amb una nova estratègia, i cada vegada està cedint més cap a aquestes pretensions de Vox, i crec que és una mala estratègia perquè, en el fons, això només els lliga cada vegada més a tots els governs autonòmics, i veurem si al final a la Moncloa també.
Sobre això que deia l'Alba, clar, cada vegada hi ha més la sensació aquesta de aquests que han manat fins ara no han funcionat, provem opcions diferents. A nivell espanyol, però també a nivell català. I sobre això ha transcendit molt en els últims dies, fins i tot, i avui encara hi apareix a la premsa, la presentació, podríem dir, aquest cap de setmana de Sílvia Orriols davant les elites econòmiques catalanes, de la mà de l'advocat Emilio Cuatrecases. Segons que va informar La Vanguardia, hi havia unes 200 persones en una trobada que es va fer al Golf Empordà, propietat del mateix Cuatrecases, per escoltar la líder del partit d'Aliança Catalana. El fet és que aquest ha estat el primer contacte de Sílvia Orriols amb l'elit econòmica catalana, un acte presentat, com dèiem, per el periodista Martí Blanc, que va ser secretari de comunicació del govern de Catalunya amb el president Artur Mas. Segons que ha transcendit d'aquesta reunió, Orriol s'ha mantingut en les seves posicions xenòfobes, islamòfobes davant dels assistents, ha criticat la regularització aprovada pel govern de Pedro Sánchez. Sembla que els que van anar a sentir-la, el que més els interessava era la carpeta econòmica d'Aliança Catalana. Orriol els hauria promès menys pressió fiscal, eliminar l'impost de successions, acostant-se així a les propostes del PP, que ja ho ha fet en les comunitats on governa, i també a les de Junts per Catalunya. Aquest acte amb Sílvia Orriol forma part de les trobades que organitza Emilio Cuatrecases per aquest petit grup social privat que es troba al Golf Empordà, on moltes d'aquestes famílies de Barcelona tenen segona residència. Abans, però, l'advocat feia trobades a casa seva a Barcelona i per allà hi havien passat convidats com Artur Mas, Inés Arrimadas, Xavier García Albiol... Això ha transcendit, ha generat polseguera i, per exemple, avui des de la Cambra de Comerç de Girona han assegurat que no els consta que cap dels empresaris associats a la Cambra de Girona estigués ni tan sols convidat a aquesta trobada amb Sílvia Orriols. Ha generat molta expectativa, fins i tot ha tingut titulars periodístics, no sé com ho veieu o no, és la demostració evident que les elites econòmiques veuen que Sílvia Orriols serà un actor principal de la política catalana i, per tant, volen, poseu el cognom, el verb que vulgueu, conèixer, influir, tenir tractes, saber què en pensa o què vol fer.
A veure, tots els partits polítics tenen interlocució amb l'empresariat català, això crec que és evident, alguns ho fan públicament, d'altres prefereixen no fer-ho públicament, i per tant la política i en aquest cas els poders econòmics tenen un lligam molt intens, de fet per mi massa intens, i crec que aquest cas és un pas més, és a dir, és ja normalitzar la vida política a un actor com Aliança Catalana, i alhora també em sembla interessant veure de què van parlar, i sobretot de què no van parlar, és a dir, Sílvia Orriols en aquest acte va dir obertament que ella, de política internacional, no en tenia massa idea. L'únic que es va posicionar és amb Groenlàndia, és a dir, en contra de Trump, i a nivell econòmic, quan es parla molt, no, de l'extrema dreta, que és el que pensa, veure que no hi ha cap recepta més enllà del liberalisme pur i dur, que és el que va defensar. És a dir, treure impostos als rics i un discurs a l'ús social, ja no xenòfob, sinó directament islamòfob. Per tant, hi ha un punt
ella
també de poder explicar...
El que expliquen, ella va dir que ella no és racista perquè no té problema amb la raça, però sí amb la religió.
Bueno, és que això em sembla una barbaritat absoluta. Però, més enllà d'això, a mi el que m'agradaria saber també és fins a quin punt s'exigeix molta transparència als partits, i en el cas d'Aliança Catalana als periodistes ens costa molt saber qui la financia. Quins empresaris, en aquest cas, li estan donant aquests diners per poder tenir l'impacte que està tenint, perquè crec que obrir les portes en aquesta trobada té una importància relativa, però sí que té importància el fet de normalitzar-la com un actor vàlid, al igual que qualsevol altre, dins de la vida política. Ella mateixa és la que sempre parla de casta quan està cobrant d'un salari públic, i al final qui l'està fent gran també són les institucions, no? Perquè ella ocupa un escó igual que la resta de diputats. Per tant, crec que són discursos molt perillosos que també s'han de poder marcar, i sobretot intentar saber quin és el seu projecte polític, perquè jo a dia d'avui, més enllà d'aquestes receptes liberals, no en conec cap.
Bueno, i també tu pots dir perfectament a una persona: jo no sóc racista, però sóc catalanòfob, i com que no sóc racista, ja val, no? No, francament no val. S'ha de ser el màxim de tolerant possible, la qual cosa no vol dir que si veus un excés en alguna cosa o dius, escolta, això es pot intentar regular o es pot intentar moderar o ordenar, això és perfectament legítim. Però els tics de fòbia em sembla que són difícils de dissimular, i en aquest cas em sembla que no els dissimula massa bé. Pel que fa al contingut, això, i per altra banda també una zero referència al finançament, per exemple, i zero referència a la independència, pel que sembla, que és una cosa que jo desitjaria que es pronunciés, i sobretot davant de l'empresariat. I per com a última reflexió, bé, evidentment tots els partits polítics tenen no només el dret sinó també el deure de relacionar-se amb sindicats, amb entitats cíviques i també amb patronals i amb sindicats, només faltaria. Em sembla que és una cosa a normalitzar, també en el cas d'Aliança Catalana, no hi veig cap inconvenient, però sí que és veritat que hem vist actuacions d'empresaris en el passat, que no sé si són aquests, o si potser només alguns, s'hauria de mirar, doncs que sí que han estat al darrere del finançament d'alguns partits polítics, o del seu impuls, o de la seva promoció, com va ser en el seu cas en el seu moment de Ciudadanos. Si aquest és el cas, doncs estaria bé veure si aquesta aproximació és d'interès, diguéssim, de sexe, o si és d'amor. Si és d'amor, doncs jo també em prenc nota, i està bé veure de quin peu calça cadascú.
Només per posar-hi context, el fet d'anar a aquesta trobada a sentir els arguments de Sílvia Orriols
no implica que estiguis
posant-hi diners per finançar.
No implica, dir, en absolut.
Pots anar a escoltar, et pot agradar més o menys, i després no posar-hi diners implica, o posar-ne. No implica només que
estarem atents a veure si hi ha alguna cosa més.
Bueno, i al final també a mi no m'agrada, o sigui, no personalment, vull dir que s'obre les portes, no?, a l'extrema dreta, perquè a més així es promulga, i amb aquesta història que diu jo no sóc, no?, que deies de no sóc...
No és racista, perquè no té problemes amb les races, sí que considera que l'islam és una religió que deixa les dones malament.
Sí, vull dir que al final hi ha aquest pacte també, aquest vell pacte també classista, no?, que té molt a veure també amb que al final és... Jo crec que és una mica saber l'extrema dreta, el que dèiem, no? Què aporta pel que fa a tota aquesta cartera més econòmica, i al final fins i tot pot esdevenir atractiva perquè hi ha certs sectors que la veuen com un element o al final una aliada política que pot mantenir sense i tocar doncs, els beneficis econòmics que poden tenir. I sobretot també, al final, ella en moments s'ha erigit també com algú de carrer que coneix els problemes de la ciutadania, i al final ahir una mica, no?, que es deia, en cap cas posa cap tema que té a veure amb la realitat social, cap tema que tingui a veure sobretot, no?, amb les necessitats, l'habitatge, tot allò que deies, la Júlia, que del que no s'ha parlat, evidentment, de tots aquests aspectes. I a mi el que em preocupa realment és al final veure com determinades èlits, com una determinada part de la burgesia potser es senti atreta per el discurs, no?, d'un partit d'extrema dreta que s'està blanquejant i que realment pot acabar sent una unió bastant natural però bastant perillosa també.
Quan en una trobada com aquesta no es parla de segons quins temes, una part de responsabilitat és del convidat i una altra dels que pregunten.
Totalment.
Pot ser que no li hagin preguntat per habitatge a aquests empresaris, i li han preguntat més per fiscalitat.
Totalment. Perquè,
clar, al final és un grup social molt determinat que vol saber
què farà,
que hi ha de lo meu, és a dir, si arriba a tenir...
Vol saber com mantenir els seus privilegis, al final.
Per això va d'això,
bueno,
i del pacte.
De golf.
Sí. I ella ha jugat això, ha dit tranquils, el que tu dius, no?
I aviat em sembla que la Sílvia Orriols ve a Barcelona, em sembla que és a Tribuna Barcelona, o no recordo, un cop fòrum d'aquests, o fòrum a Europa, no recordo quina era.
Havia de ser fa dos mesos, em sembla, i ho ha cancel·lat l'última hora.
Em sembla que ara torna a tenir data, i és un moment per a tota la gent que hi assisteixi per a preguntar sobre les coses que els puguin interessar, només faltaria.
Bé, doncs segur que des d'ara que hi hagi eleccions, perquè a Catalunya encara en queden, però hi ha algunes municipals i després també hi ha algunes autonòmiques en què no hi participarà l'Aliança Catalana, però segur que tindrà un paper important als ajuntaments, per exemple, l'any que ve, quan hi hagi eleccions municipals, i per tant, a poc anirem coneixent més quin és l'ideari que hi ha al darrere d'Aliança Catalana. Ho anirem comentat amb la Júlia Reguer, el Jordi Cabré i l'Alba Fagema. Gràcies a tots tres. Fins
gràcies.
La pròxima.
Gràcies.
Queden 45 segons per arribar a les 4, 45 segons per saludar el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio o per escoltar els blocs informatius del 3Cat Info. Nosaltres tornem demà a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia. Ho deixem aquí. Bona tarda de dilluns a tothom.
Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.